Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Canal 20 Ràdio les nits de dissabtes i diumenges. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, els dissabtes i diumenges a nit, a Canal 20 Ràdio 107.0 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
De dilluns a divendres a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. A les 2 del migdia i amb reposició a les 9 de vespre i a la 1 de la matinada. Els dilluns, els marcadors del cap de setmana. Els dimarts parlem del futbol lardolenc. Els dimecres, poliesportiu. Els dijous, el futbol base. I els divendres, l'agenda del cap de setmana. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu.
...012, la Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012, la Generalitat al teu costat.
Tots els dimecres a les 10 de la nit, a Canal 20 Ràdio, Peluts. El programa dedicat als animals de companyia més desprotegits, on també es faran ressò d'iniciatives solidàries. Des de Mataró Ràdio i per Canal 20, Peluts. De 10 a 11 de la nit, tots els dimecres.
Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
Obrim aquesta tercera hora del Penedès en xarxa quan passen 7 minuts de les 11, tot parlant de salut en aquestes trobades mensuals que ens acosta la Mariona Junyent, tècnica de salut de l'Ajuntament de Vilafranca. Bon dia, Mariona.
Hola, bon dia a tothom.
Avui parlem de salut mental, volem trencar estigmes.
Sí.
I justament avui, 10 d'octubre, és el Dia Mundial de la Salut Mental, n'he fet expressament.
Sí, sí, avui, aquest any, ens coincideix amb l'espai que tenim aquí a Ràdio Vilafranca i pensem que és molt idoni parlar del tema de la salut mental i sobretot en primera persona, que aquí tenim dos membres que ens podran fer, bueno, explicar una mica quines activitats s'estan organitzant aquí al Penedès al voltant d'aquesta commemoració.
Saludem els nostres convidats, són el Xevi Franquesa, educador del Servei de Rehabilitació Comunitària en Salut Mental. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també comptem amb l'Àlex Lacambra, tècnic d'aquest servei. Benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Ells són una mica la punta de llança o una representació d'aquesta taula de la salut mental a l'Alt Penedès que engloba fins a 15 entitats.
Doncs sí, al voltant de la taula per la salut mental de l'Alt Penedès s'organitzen diferents actes, sobretot, bueno, ens ho explicarà l'Àlex i el Xevi, però sobretot per donar visibilitat a la salut mental que ens afecta a tots i a totes i també per aconseguir l'objectiu de trencar amb els estigmes que les malalties amb salut mental comporten, no? I per això hi ha tot un seguit d'actes que s'han organitzat pels diferents serveis que formen part de la taula per la salut mental I un d'ells, que ens venia molt de gust i que ens ha semblat molt interessant, és el primer concurs literari que s'organitza a l'Alt Penedès, que porta el títol de Les paraules parlen per tu. I per això tenim els dos companys que ens explicaran una mica d'on neix aquesta idea i quins objectius voleu assolir amb aquesta convocatòria.
Bé, doncs, jo sóc l'Àlex, voldria comentar doncs, que sóc usuari del Centre Salut Mental d'Adults de Vilafranca i que he fet formacions i he participat en projectes amb els que ajudo altres usuaris. Hi ha hagut, per exemple, el projecte Pacient Expert o el projecte Tècnic en Suport d'Ajuda Mútua. Paral·lelament a això, jo sóc una... a mi m'agrada escriure i he fet cursos i després del taller doncs, de Pacient Expert se'ns va obrir la porta de que jo fes un voluntariat fent un taller literari amb els centres amb els nois del Servei de Rehabilitació de Vilafranca. Una vegada ha començat aquest taller, hem anat treballant diferents gèneres literaris com el conte, el microrelat, la poesia, la seva estructura, els diferents narradors que té, i vam veure que hi havia un gran interès pels alumnes i que els agradava molt l'activitat i tenien un gran respecte per la classe i per seguir els treballs que els demanàvem, no? Llavors vaig participar en un concurs literari que es diu Jordi Pugiula, que es fa a Ripoll, en el qual vaig guanyar un premi que també estava destinat a usuaris de la salut mental de Catalunya. Quan vaig assistir a l'entrega de premis, vaig veure que hi havia una gran participació i un ambient molt bonic, no? Després d'aquesta experiència va ser com va començar a créixer la idea de que potser una idea com aquesta es podria portar endavant a Vilafranca, i va ser quan ho vaig parlar amb el Xevi. Llavors vam començar a treballar aquesta possibilitat i vam començar a adaptar aquesta idea a les nostres possibilitats, proposant fer un concurs de prosa i poesia i tenint uns més premis. O sigui, en el concurs tenim 9 premis en total, 6 de prosa, 3 exèrcits i tercer, segon i primer, i 3 de poesia.
Al concurs hi heu convidat a participar tots els usuaris de serveis de salut mental del país.
Del Catalunya, sí.
I quina resposta heu tingut?
Molt bona.
Bueno, soc el Xevi, gràcies per convidar-nos. I bueno, ens ha sorprès. Ens ha sorprès perquè bueno, hem vist una gran varietat en els escrits. Llavors, doncs clar, i tots partien des d'expressar el moment personal en què està la persona o etapes que ha tingut la persona, sempre basant-se en la salut mental. Alguns doncs es basaven en petits contes, podien ser imaginaris, però partint d'una base que és el tema de la salut mental. I bueno, des d'aquí estem molt contents i la participació ha estat molt variada, molt extensa en territori, perquè ens ha abarcat comarques de Tarragona, de Barcelona, de Lleida, de Girona, i, bueno, i la resposta quan els hem comunicat que eren guanyadors, perquè encara no saben si quin premi tenen, o sí, ja baixem, i si hi ha la possibilitat de llegir el relat, doncs, bueno, perfecte, sí, vull llegir el meu relat. Clar, des d'aquí, un dels objectius, no, que comentàvem amb la Mariona, és poder utilitzar l'escriptura com una eina d'apoderament. Val? Doncs aquest apoderament el trobem amb l'esperit de superació, on potencien les habilitats de cada un dels usuaris, dels afectats, i l'autoconeixement, no? Acceptar les meves limitacions i que han anat apareixent i tirar endavant amb elles, no? I per evitar frustracions innecessàries que puguin sorgir. Llavors, doncs, en el relat tot això es reflecteix molt. Igualment l'autonomia, no? El fet de compartir un moment determinat de la meva vida, una etapa, i així en la malaltia, en el problema, no?, de salut mental, però que això em fa tirar endavant, i la confiança, la confiança per expressar i donar a conèixer l'experiència en la salut mental, i sobretot la participació, ens ha sorprès, i ells crec que com a grup, i quan el divendres vinguin amb l'entrega de premis, es puguin conèixer, puguin llegir els seus relats, puguin dir, ostres, doncs m'ha sorprès el teu relat, ostres, no?, aquesta empatia, no?, que volem que sorgeixi, aquesta assertivitat en els usuaris, que ells són els primers que ho mostren, i nosaltres gairebé els professionals aprenem d'ells a vegades, ens sorprèn, però estem molt contents.
Al llarg d'aquests anys s'han organitzat activitats molt diferents, des d'activitats lúdiques i aquest any penso que és un any on tant vosaltres com el Turó us heu centrat molt en el tema literari, no? Perquè avui precisament també presenten un conte que aquest va adreçat a nens i nenes perquè es pugui treballar i visualitzar aquesta diversitat que els nens i nenes de les escoles es poden trobar, i pensem que això és important, no? Que, a més, això, que tingueu, que hagueu tingut aquest èxit en la primera edició... Que...
Més de 30 obres, no?
Sí, 32, en concret 32, 18 en prosa i 14 en poesia.
D'arreu del país.
D'arreu del país, sí, sí. Llavors, doncs, clar, ens ha sorprès això, no? Perquè l'altre dia, clar, una persona amb els contactes i diu, ostres, aquest des d'aquí baixarà? Sí, sí, ja, doncs pensava baixar, pensava vindre. I dic, ah, vale, vale, perquè dic, bueno, igual de tan lluny pues, ni serà un problema. No, 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 si pensava vindre, o sigui, tant és si he guanyat o no he guanyat, però el simple fet de ser-hi, de participar, de trobar-me, de poder parlar, i bueno, que evidentment que hi haurà un detall pels usuaris que, i pel públic que vingui, vale, i després farem un pica-pica i així, però bueno, això els és com bueno, una entrada per poder conèixer més els diferents serveis realment, i ells, i entre ells, no? Que, o sigui, que l'extensió de territori, sí, quilòmetres, no sigui un impediment per trobar-nos, no?, en un dia tan especial.
Sí, demà una... tindrà lloc el lliurament dels premis d'aquest primer concurs literari del Servei de Salut Mental d'Adults de l'Alt Penedès. Aquest, les paraules parlen per tu. A quina hora i a on? Ens hi podem sumar, encara
i
que
tant,
no hagin participat?
Tant. Des de Green Dream, sí, està obert a tot el públic. Llavors, tant usuaris, familiars, amics, que vingui tothom i donar veu a ells, que està molt bé i que ho hem de potenciar, no? Aquest estigma, doncs, que hem d'anar desfent de poc a poc. I llavors, demà serà demà divendres a les 11 en el Vincem. Contem que, doncs, bueno, cap a les dues i pico acabarà l'acte, perquè sí que tots els premiats, doncs, llegiran el seu relat, i després, doncs, bueno, hi haurà una mica de pica-pica, una mica, doncs, de poder parlar entre ells, inclús amb els propis professionals, els diferents serveis, també ens enriquirà a nosaltres, i aquí convidem a tothom, clar que sí.
O sigui que a les 12 podem venir al Vinceum, que podrem gaudir de... d'aquest lliurament de premis i d'aquesta trobada que, bueno, que pel que comentàveu, no? L'objectiu també és posar en contacte a les persones, tant les que pateixen o les que patirem alguna afectació mental com les que ho estan vivint ara en primera persona, no?
Ens voldríem també agrair, doncs, que les col·laboracions que hi ha hagut de diferents empreses, tant en menjar com en regals per als assistents per al dia de la cerimònia, i també, doncs, farem un regal, a veure si no s'esgoten, de punts de llibre realitzats pels nois del centre de dia, del servei de rehabilitació.
Molt bé.
Àlex, quina és la força de l'escriptura? Què et dona?
La força de l'escriptura... L'escriptura és... Jo a vegades dic que per mi l'escriptura és millor que un videojoc. A mi m'agrada molt escriure. Jo primer vaig estudiar, ja grandet, però vaig poder fer una carrera. I jo ja sempre tenia previst que quan acabés aprendria a escriure. I l'escriure m'ha portat moltes coses. Jo he vist la meva família molt orgullosa quan vaig autopublicar un llibre. Jo he participat en concursos, amb alguns guanyes, amb altres no, però aquella il·lusió d'escriure i fer-ho el millor que pots, i també t'ajuda a expressar-te, t'ajuda... és com un amic amb el que parles i comparteixes una estona. L'escriptura és part de la meva vida.
I et permet evocar allò que et passa, sentiments...
No sóc una persona que acostumi a escriure per evocar sentiments. Jo vaig tenir un professor que em va dir... això que diuen que l'escriptura és terapèutica, està bé, però l'escriptura el que ha de ser és un ofici. Llavors, doncs, jo prefereixo escriure altres coses que m'aporten més coses, més, no només a mi, sinó als altres, no? Per exemple, doncs, coses imaginatives, fantàstiques, aventures, coses que portin una miqueta d'il·lusió i diversió a l'hora de llegir.
Vosaltres heu llegit els textos, algunes de les obres?
Sí, algunes de les obres sí, les hem llegit, però que el jurat és totalment aliè. Llavors, clar, ens ha sorprès això una mica, la veritat, perquè sí que hi ha contes, hi ha experiències personals, hi ha temes més imaginatius, hi ha temes més tractats amb l'humor, o sigui, la salut mental, poder donar entrada, poder-la tocar amb un punt d'humor, de divertir, que també està bé, mostra que la persona està en un procés de recuperació, doncs que pot mirar enrere i diu, ei, guinyo l'ull ara, no? amb tot allò que vaig passar, i prou té el seu record, però ho està vivint també, ho està transformant d'una altra forma. Llavors això és enriquidor, o sigui, ha estat bastant variat. Sí que hi ha un, potser hi ha un predomini, doncs, de reflectir la meva situació, la meva etapa en un moment determinat, però molt diferent un de l'altre, no? La forma d'expressar-se, sí que evidentment han utilitzat molt la part emocional en els relats, i llavors això es veu, i llavors, clar, això també arriba. També arriba al jurat, i llavors veus que aquella persona, doncs, clar, comença, ho acaba, ho desenvolupa, i fa un tancament d'aquella historieta, d'aquella etapa, i això per la persona és un gran autoajuda i una gran autonomia, no? I tirant d'un creixement personal enriquidor.
Perquè teniu la idea de publicar-ho, per exemple, o de fer un recull? Bueno, ara és una cosa que no havíem comentat, però, clar, sentir-vos parlant del tema i tal, dius, home, potser un recull de totes les obres que s'han presentat seria bonic, no?
Sí, sí, jo crec que ens has llegit la ment,
Però... Sí, això era una sorpresa.
Sí.
Bueno, la sorpresa està bé, bastant bé. Sí, anem per... Sí. Sí que amb la reunió que vam tindre de la taula de la salut mental, una de les persones col·laboradores ens va comentar la possibilitat de poder, doncs, quan tinguem més obres i així, poder-les publicar, llavors, doncs, poder fer col·laboracions amb l'Escola Arsenal, val, amb el tema de la il·lustració, de les històries, del conte que representarà les històries. Això està obert. I, evidentment, clar, nosaltres ens obrim a que altres serveis, fora de l'àmbit sanitari, doncs puguin col·laborar, i quan servei estudiant en una escola de Belles Arts participi, doncs, genial. I, de fet, hi ha la presentació del llibre, no, avui a la tarda, referit a contes per a nens en àmbit educatiu, doncs també és educatiu que altres escoles d'adults, d'arts i oficis, puguin participar en aquesta història.
Jo, a més a més, apunto, perquè ara ja portem uns quants anys, però el logotip de la taula per la salut mental precisament el va fer, el van fer Arsenal, no? I això també ens va donar la possibilitat de parlar, no?, amb els alumnes que feien disseny gràfic de la salut mental, no? Que
exacte.
Salut mental en tenim tots i totes. Hi ha vegades que ens trontolla una mica, però val la pena fer-hi front, no?
Això és molt important. Jo he acabat ara l'últim cap de setmana passat la formació com a activista d'Obertament, associació que lluita contra l'estigma. També tenim Activament, tenim el Xavi i la May, d'aquí Vilafranca, que fan també sensibilització i estan a la taula. I és molt important fer sensibilització des dels instituts, des de les universitats, perquè allà és on la cosa està més efervescent i moltes vegades els brots sorgeixen en aquesta edat. I és molt, molt important seguir treballant la sensibilització.
Heu fet al·lusió a la presentació d'aquest llibre que tindrà lloc aquesta tarda. Comentem la resta d'activitats d'avui, Dia Mundial de la Salut Mental. Ara, en aquests moments, s'està fent una caminada, oi?
Sí, sí. Ara, en aquests moments, començaven a les 11, aquí al Monument de Fontanals, i feien una passejada cultural de les diferents històries dels comerços del casc antic d'aquí, Vilafranca. Durà una hora, cap a les 12, 12 i quart acabaran, però ja van directament cap al claustre, a les 12 i mitja, de Sant Francesc, on es llegirà el manifest. Amb el motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, es llegirà el manifest, es farà una mica de pica-pica, i després, doncs, sempre acabem amb un dinar, que això sempre va bé,
I tant, d'un dia fa germanor.
Sí. Exacte.
Perquè ens comentàveu, oi, abans que venen grups de diferents llocs del territori avui també,
sí,
no?
A fer concretament
aquesta visita i...
Sí, avui concretament els que han pogut vindre és el Servei de Salut de Martorell i el de Sant Feliu. Llavors, doncs, bueno, l'any passat ja també van vindre, aquest any també, i, bueno, i som uns 40 cap amunt, d'usuaris que assisteixen avui, i així, i en el dinar també, vull dir que és un nombre nombrós, sí, sí.
I l'altra cita és aquesta tarda a les 7, es presenta el llibre Boig per explicar-te a la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca.
Sí.
No sé si heu fet un cop d'ull al manifest, a què fa al·lusió el manifest aquest 2019, l'estigma continua sent el gran hàndicap?
L'estigma hi és, llavors sí que està previst que ho pugui llegir un membre d'un familiar afectat en salut mental, llavors doncs, sí, està relacionat amb l'estigma en tot moment i en l'apoderament, el fet de poder tirar endavant amb un esperit de superació, doncs, bueno, que a vegades doncs, necessita ajuda d'un professional, d'un familiar, un amic, sí, abarca aquest àmbit en tot moment.
Uh-huh. Àlex, què és el pitjor de la malaltia mental?
Ui, no parlem de lo pitjor, és algo amb el cas de conviure. Ni millor ni pitjor. Alguns companys, quan parlàvem del tema, em deien, jo no, si ara tingués l'oportunitat, no em trauria la malaltia, no faria que desaparegués, perquè aquesta malaltia et fa créixer com a persona i et tornes potser més sensible, però també més, no sé com explicar-ho, més, et prens les coses d'una altra manera, la vida se't canvia de cop i volta, fas una reflexió de moltes coses i veus i experimentes doncs, tant l'estigma com l'ajuda, com els iguals, com projectes que sorgeixen i que fas amb molta il·lusió. Ni millor ni pitjor, s'ha de conviure. És algo que tens i algo que estàs patint, però que tampoc has de deixar que t'impossibiliti la vida. Jo intento dir sempre que potser la guerra no s'acabarà, però anar guanyant batalles.
Batalla.
Uh-huh. Batalla.
Tenies una frase molt bonica,
Àlex. Ah, sí,
Àlex.
La puc dir, sí?
I tant.
Amb aquesta me l'han passat els companys de l'activisme. Diu, no sóc fràgil com una flor, sóc fràgil com una bomba.
Clar, suposo que llegint entre cometes el que no voleu és que se us planyi, no? Per dir-ho d'alguna manera.
La sobreprotecció,
sí,
al contrari, com a iguals. L'apoderament és molt important, l'apoderament nostre i de tothom, és que tothom ha de tenir el seu apoderament. No només nosaltres no som diferents, nosaltres no som un problema, no som un trastorn. Tenim o patim un trastorn, però som una persona com qualsevol altra i necessitem apoderar-nos i tenir la nostra pròpia vida com la qualsevol altra.
Qui tendeix a sobreprotegir? Família, amics, l'entorn més proper?
L'entorn més proper acostuma a ser més de la família. Per lo que m'han comentat a mi i per lo que hem anat parlant amb grups i tal, acostuma a ser la família. També hi ha la versió contrària, l'hostilitat, la no acceptació. Però, bueno, són les dues opcions que hi ha. I després hi ha el punt mig, que per mi, jo penso, la meva experiència és la que jo visc i que estic supercontent i orgullós. I doncs, tant estigma com no estigma, l'important és el que dèiem abans, que som persones amb els nostres sentiments, amb les nostres il·lusions, amb els nostres projectes, i ja està, i tenim un problema com qualsevol altre pot tenir un altre problema de salut.
Amb dificultats com tothom.
Ningú se'n surt de tenir un problema de salut. Tothom té el seu.
Sí, és que potser el que hem de desmitificar és aquesta mena de fantasia de que hi ha algú perfecte, no? I que hi ha algú infal·lible i al final
tots
som humans i humanes i tenim les debilitats, les dificultats i lo important és poder-ho compartir al màxim i fer entendre, no? Que en la diversitat també hi ha aquest component solidari.
La Mariona es preguntava abans si es publicarien aquests relats, aquestes poesies d'aquest primer concurs literari del Servei de Salut Mental d'Adults de l'Alt Penedès i la meva pregunta és, hi haurà una segona edició? Hi ha continuïtat?
Del concurs?
Sí.
Home, i tant!
Contundent,
Àlex. Jo també us ho dic, perquè això de posar primer vol dir que si hi ha un primer hi ha d'haver un segon.
Sí. Tot i la feina que ens ha donat, Xavi?
Bueno,
tot i la feina que... Sí, és agraïda, és una feina agraïda.
La feina agraïda sempre...
Però sí, n'hi haurà.
Hi ha ganes.
Moltes. Mm.
Sí, sobretot per la resposta. Jo crec que sí, la resposta dels usuaris ha estat fantàstica. La resposta, he d'agrair aquí al jurat també, la resposta del jurat que participa. Els hem donat molta feina a última hora i, bueno, ja ha estat genial. Llavors, ha sortit tot molt rodat. I ens ha sorprès, no? Ens ha sorprès perquè diem, ostres, doncs, la gent té ganes d'escriure, d'expressar-se, d'agafar el llapis, de deixar anar la seva imaginació, la seva creativitat, doncs endavant, això és una porta oberta. A tothom podem escriure, pot quedar en un calaix o no, o no ha de quedar en un calaix, pot quedar en un concurs i compartit amb altres persones. L'esperit de participació és fonamental i jo crec que aquest any ens ha donat un bon exemple al concurs. Estem molt contents.
Xevi, Àlex i Mariona, gràcies per haver-nos acompanyat avui i molta sort amb aquestes iniciatives. Esperem aquesta segona edició del concurs literari.
Molt bé, moltes gràcies.
A reveure. Menys de mig minut i ens plantem a 11:45, tercera cita d'aquest matí amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, una breu pausa i acabarem amb un parell de recomanacions musicals.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:45 i us oferim un darrer repàs a la informació comarcal dins del Penedès en xarxa. Us expliquem, per exemple, que l'Arbós espera que l'acreditació de l'Hospital del Vendrell com a docent permeti dotar de més facultatius al CAP arbossenc. Des de Bellvei Ràdio, David Cantó, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de l'Arbós ha valorat molt positivament aquesta acreditació del centre hospitalari del Vendrell com a centre docent, el qual depèn conjuntament amb el CAP de l'Arbós de la xarxa sanitària de Santa Tecla. Aquesta acreditació farà possible que es puguin formar facultatius en medicina familiar a l'Hospital del Vendrell, una de les especialitats més demanada. En total s'hi incorporaran 6 metges a l'any, tot i estar capacitat per incorporar-ne fins a 10. Aquest fet, a més, permetrà comptar amb una borsa de professionals formats al mateix centre. El consistori arbossenc destaca l'impacte positiu que tindrà aquesta acreditació pels usuaris del CAP de l'Arbós amb l'augment de facultatius i recorden els anys que fa que demanen que s'ampliïn els serveis sanitaris de l'àrea bàsica de salut de l'Arbós per poder oferir un millor servei. A la vegada esperen que aquesta acreditació vagi seguida de noves inversions tecnològiques i d'infraestructures.
Us comentem també que l'Ajuntament de Torrelles de Foix i Sorea renoven el conveni per garantir l'accés a l'aigua potable a les famílies més vulnerables del seu municipi. Des de Canal 20 Ràdio, Raimon de Cara, bon dia.
Bon dia. Aquest dimarts al matí l'Ajuntament de Torrelles de Foix i l'empresa subministradora Sorea han signat la renovació del conveni per la creació d'un fons de solidaritat adreçat a persones en risc d'exclusió social. A la signatura hi han assistit l'alcalde de Torrelles, Sergi Vallès, i la regidora de Benestar Social, Lídia Dobles, i en representació de la companyia d'aigües, Alberto Valcarce. Aquest acord permetrà crear una partida per ajudar persones amb precarietat econòmica que tinguin dificultats per fer front als pagaments de la factura de l'aigua. Segons l'Ajuntament, aquest acord evidencia el compromís i responsabilitat social amb les famílies més vulnerables per tal de garantir l'accés a aquest servei bàsic. Aquelles persones i famílies que compleixin els requisits fixats podran accedir a aquests ajuts presentant una instància al registre de l'Ajuntament de Torrelles de Foix.
D'altra banda, la Regidoria de Joventut de la Bisbal programa un ampli ventall d'activitats i tallers a la Cova Jove. Des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo, bon dia.
Bon dia. La Regidoria de Joventut de la Bisbal del Penedès ha programat diverses activitats i tallers que es duran a terme fins al desembre a la Cova Jove. L'espai destinat al jovent està ubicat al CMC i obre els dilluns, dimarts i dijous de 4:00 a 8:15 de la tarda i els divendres de 5:00 a 8:00 de la tarda. El regidor de Joventut, Fèlix Villafant, ha recordat que la Cova Jove és un espai especialment creat i pensat per als joves. Està ubicat al CMC i s'hi pot accedir de dilluns a divendres a les tardes, a excepció dels dimecres. En aquest espai hi ha una dinamitzadora que atén totes les qüestions relacionades amb joventut i pren nota de les propostes i idees dels joves. La Cova Jove és un espai obert al jovent on pot gaudir de diversos tallers i activitats amb el suport de la dinamitzadora o per lliure. L'espai disposa de jocs de taula, videojocs i taula de ping-pong, entre d'altres.
I des de Ràdio Vilafranca us informem que un any més Vilafranca del Penedès acollirà 6 tallers gratuïts en el marc del Big Draw Festival el proper dissabte 19 d'octubre. El claustre dels sanitaris ha acollit la presentació del que és la quarta edició a Vilafranca del Big Draw, un festival internacional de dibuix que va néixer a Londres l'any 2000. Vilafranca s'hi va sumar el 2015 com un dels actes de la capitalitat cultural que va acollir aquell any. El regidor de Cultura, Ricard Rafecas, acompanyat de la tècnica Sílvia Migó i representants de les diferents entitats que conduiran els tallers gratuïts que s'oferiran al llarg de la tarda del dia 19 d'octubre, han presentat doncs la festa. Sílvia Migó recordava que l'inici va ser la capitalitat cultural de Vilafranca l'any 2015, quan es van organitzar aquesta festa del dibuix. Vist el bon resultat, es va pensar que seria interessant sumar-se cada any a la iniciativa del Vic Trou. Amb col·laboració de l'Escola Municipal d'Art Arsenal, el col·lectiu Gargot, l'Institut Milà i Fontanals i Zigzag, Centre d'Expressió Plàstica, s'organitzen el dia 19 d'octubre un total de 6 tallers diferents que durant 2 hores i mitja permetran als assistents participar en activitats artístiques molt variades. I us comentem, d'altra banda, que Cantallops es prepara per gaudir de la seva festa major. Des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. Aprofitant la proximitat de Santa Teresa, Cantallops celebrarà de divendres a diumenge la seva festa major. Així, el municipi penedesenc comptarà amb tot un ventall de propostes que començaran divendres a les 10 de la nit amb el pregó de festa major. Seguidament hi haurà espectacle de varietats amb Pietres del Caribe i grup de versions pop-rock American Lane Group. Dissabte a les 9 del matí arrencarà l'esmorzar de Festa Major a la plaça Nova i li seguirà la instal·lació d'un parc infantil a la mateixa plaça, una activitat que es tornarà a instal·lar a la tarda quan també hi haurà xocolatada popular i correfoc amb els Diables de les Gunyoles i la Segonola de les Gunyoles, a més de ball amb el grup de Carrin Clones. Diumenge serà el torn de la missa solemne a les 11 del matí i de la cercavila de danses populars i grallers. A continuació es farà l'entrega de regals als participants del dibuix del programa i també vermutada. I finalment l'espectacle Per Pebrots, tribut a la Trinca, clourà la festa major de Cantallops.
Penedès en xarxa.
Tots els dijous a Canal 20 Ràdio a les 10 de la nit, Tot Country. Un programa on pots escoltar la millor música country del moment. Tot Country, els dijous a les 10 de la nit. Programa produït i presentat pel Frank.
Tot Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona tots plegats.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Vallvei Ràdio i Domenys Ràdio.
...012, la Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal presenta un programa històric per reviure les cançons de sempre. Para que no me olvides.
T'espero els festius amb aquest punt del dial perquè recordis en mi aquelles cançons inoblidables que formen part de la teva vida.
Para que no me olvides.
Para que no me olvides. Tots els dissabtes, diumenges i festius a Canal 20 Ràdio. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal, a Canal 20 Ràdio.
La música de ball dels anys 90 segueix viva. Som la generació que ballàvem amb el cor i sempre amb energia positiva. Cuida Missa Densa, el repàs a més de 20 anys de música Remember.
Hola família, sóc DJ Flecky. Cada setmana repassem els temes que ja formen part de la teva vida. Passant pel dance, la màquina. Hardcore, edicions especials, temes exclusius i també DJs col·laboradors. Rhythm is a Danger, dimarts i divendres de 10 a 12 de la nit a Canal 20, Ràdio Olèrdula, 77.0 de la FM. Des d'Olèrdula.
Avui acabem recomanant-vos un parell de propostes musicals per aquest cap de setmana. Comencem, o més aviat seguim, amb la Fira de Santa Teresa del Vendrell, ja que demà tindrà lloc el concert Música de Gralles a l'Auditori Tivolí Vendrellenc. Perquè ens expliqui en què consistirà, ens n'anem a Domenys Ràdio. Bon dia de nou, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Sí, com bé deies, aquest cap de setmana, concretament el divendres, en ple inici de la Fira de Santa Teresa, tindrà lloc el concert Música de Gralles a l'Auditori Tivoli i serà a 9:15 del vespre. I què millor que tenia el nostre convidat, que és el Jordi Quintana i que és un dels organitzadors d'aquest meravellós concert que tindrà lloc el divendres. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Molt bé, bon dia a totes.
Bé, organitzador, toques la gralla, el Flavió, i organitzador d'aquest Música de Gralles. Explica'ns una miqueta.
Mira, ara ja fa uns 15 anys a l'Ajuntament del Vendrell, en un premi de recerca en el qual em vaig presentar, el vaig guanyar presentant un projecte que després va acabar amb tota la documentació, que es titulava una mica com el concert, no? Les Gralles del Vendrell, músics i músiques. I a partir de tota la història que es va anar recollint, que en part ja existia, però una mica disseminada, i tota la feina de partitures, entrevistes, va sorgir la idea de poder organitzar cada any un concert de música de gralles al Vendrell per dues raons. Primera, perquè el Vendrell és l'única localitat de tot Catalunya que des de finals del segle XIX mai han deixat d'existir gralles. En els altres llocs, amb motiu de la guerra i la postguerra, van deixar de tocar les gralles, el Vendrell no. I en segon lloc, una mica per reivindicar, en aquest sentit, la importància de la gralla al Vendrell com una vila del Penedès, perquè la gralla és molt de Catalunya, però el Penedès hi té un nucli molt important. I a partir d'aquí, ara fa 14 anys, sota la iniciativa, en aquell cas, del Juli Granvia, que era el gerent de l'auditori, es va decidir organitzar anualment per la Fira de Santa Teresa un concert de gralles al Vendrell.
Enguany aquest concert s'ha dedicat a Josep Mané i Torrents, Gros de Llorenç.
Sí, cada any hem mirat de dedicar el concert a una persona, a un grup de persones, a un grup de grallers històrics, en aquest cas, diguem-ne, del Vendrell i comarca. Aquest cas el dediquem en el Josep Mané i Torrents, el Gros de Llorenç. Era un graller molt important perquè va formar part del grup històric de gralles del Vendrell, els Romees. Exactament, ell va estar tocant amb el grup dels Romees des de l'any 36 fins que es va acabar el grup. I és per nosaltres interessant perquè, a més, era el pare del Tom de la Gralla, un altre graller que un altre any li vam fer un homenatge i que formava part de moltes de les grups de gralles que acompanyen a les figures, als balls, etc. Hem fet un homenatge als Macaris, un homenatge al Peces, en aquest cas que era un timbaler, no? Però intentem recordar amb unes dates importants, 100 anys, 150, 75, naixement o la mort, personatges que han fet història de la gralla o del timbal al Vendrell.
Tocareu els grups vendrellencs, les gralles del Baix Penedès, que són on tu toques la gralla.
Sí.
Tocats de canya, els Aixars i els Mosquits, i teniu com a grup convidat el Linxa Brass Band.
Sí, cada any, des de fa 14 anys, ara, bueno, els farà el divendres, convidem algun grup de gralles rellevant de Catalunya. Van començar convidant els grups de les comarques del voltant de Catalunya. Darrerament hem fet coses més innovadores, com presentar alguns dels projectes de gralla, d'estudiants de gralla de l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, agafar grups, diguéssim, top, si permeteu l'expressió, com Quatre Quarts. L'any passat vam muntar un espectacle molt ampli amb uns 40 músics a l'escenari, bàsicament de gralles de l'Escola Municipal de Música de l'Hospitalet, i aquest any hem convidat a Incha Brass Band. Aquesta és una formació musical que d'alguna manera barreja l'estructura clàssica d'una copla amb gralles. No hi ha flabiol, perquè en un context d'aquest tipus no hi té gaire sentit posar-hi un flabiol, però en canvi s'hi incorporen doncs el tible, les tenores, la trompa, fiscorn, percussions i també una tuba. I llavors és un grup de Vilanova i la Geltrú, per tant som germans de zona, per dir-ho així, i des de ja fa uns quants anys van treballant repertori, acompanyant gegants de diversos llocs de Catalunya, i pensem que pot ser un concert divertit i de molta qualitat.
I el repertori, Jordi, en què estarà basat?
A veure, en el cas dels grups del Vendrell, que has esmentat abans, que són les gralles del Baix Penedès, Tocats de Canya, els Aixars i els Mosquits, el repertori que toquen aquests, intentant incorporar en les peces que toquen, que en són dues en principi, una de les que tocava el gros de Llorenç. Per tant, hem anat a buscar partitures de principis del segle XX, que són les que, bueno, principis mitjans del segle XX, que són les que tocaven ells. I la segona peça que toquen és alguna que els hi ve de gust. Alguna és molt actual i l'altra es manté dintre de les partitures molt clàssiques, com per exemple pot ser un couplet de Càndida Pérez, o com pot ser un pas doble d'en Francesc Toldrà, o una vanera. I paral·lelament, en aquest cas, com que els Mosquits, que és un grup que té un peu al Vendrell i l'altre a Torredembarra, fa 10 anys de la constitució del grup, els hi hem donat la possibilitat d'incorporar, en aquest cas, una peça més. I en lloc de fer, en el seu cas, un pas doble i una sardana, incorporen l'ofertori del Romeas, que és l'ofertori que tocaven, en aquest cas, ara fa molts anys, en Josep Manyer i Torrents, amb el seu grup, que era el Romeas. I en relació a Incha Brass Band, fan un repertori una mica més ampli, en el qual hi ha tant peces de composició molt actual, de base d'arrel, però amb alguns elements més contemporanis, com pot ser l'Arborada de l'Avern, o Energia i Experiència, peces compostes pel Magí Canyelles, i la segona i la primera per la Marta Pujades i el Marc Pinyol, a peces molt més clàssiques com la Patumaire, evidentment, de Berga, la sardana Baixant de la Font del Gat, que a partir de la cançó tradicional l'Enric Morera en va fer una sardana molt divertida i molt interessant, el Bufi, que és la peça, jo diria, d'alguna manera, el segon himne de Solsona, associat en aquest cas a la Festa Major, en el Carnaval, que és una peça composta per Joan Roura, o, per exemple, el couplet Els Tres Tombs de Sant Antoni. En aquest cas, Incha Brass Band fa una varietat de peces que també va adaptada a la tipologia de formació musical que ells representen.
Déu-n'hi-do.
I per acabar,
sí,
hi ha una peça conjunta, una peça de tots els que han actuat, que en aquest cas és La Marxa dels Camats. Aquesta és una peça que es va recollir a l'any 1890 i que formava part del repertori del Romeas, on tocava el gros de Llorenç. Potser en aquest cas, aquesta peça que es va recollir la primera veu, la segona va ser creada per en Jaume Vidal i Vidal Carboner, a qui se li va fer un homenatge l'any passat, i la tercera veu, que l'estrenarem aquest any, l'ha fet de manera expressa i encarregada en Jordi López, que és un graller dels Aixars.
I molt conegut. I molt conegut, i perquè sempre el veiem a múltiples festes majors o acompanyant els gegants del Vendrell o també a Castells. Jo crec que el Jordi el coneixem tots.
Sí, i aquesta, li vam demanar si ens podia fer aquest arranjament, l'ha fet i ens fa molta il·lusió estrenar-lo i pensava que pagava la pena comentar-ho.
Doncs Jordi, si et sembla, fem un petit recull perquè els nostres oients sàpiguen que aquest concert Música de Gralles, dedicat a Josep Mané i Torrents, el gros de Llorenç, comptarà amb els grups vendrellencs de les Gralles del Baix Penedès, Tocats de Canya, els Aixars i els Mosquits, i com a grup convidat a l'Inxa Brass Band, i que, òbviament, et podran veure allà, que ets l'organitzador, i que qualsevol que vulgui comprar les entrades poden anar al www.temporada.cat i comprar-les, que són 6 euros i que es podrà veure tot aquest concert meravellós que ens has explicat demà a 8:45 a l'auditori del Tívoli. Jordi, un plaer, et convidarem un altre dia perquè ens hem deixat moltes coses al calaix, hem parlat només d'aquest concert, però ens consta que ets una persona que ha investigat, que ha estudiat molt, que treballes per recuperar tot el que són les partitures i la història dels músics populars del Vendrell, i un altre dia et trucarem perquè ens expliquis tot plegat com va tot aquest recull i recuperació de la història.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per difondre aquest acte, i compteu-hi, i podria ser interessant parlar de les gralles i els grups de grallers i les partitures, per què no, de la vostra localitat de Sant Jaume.
Doncs encantats i fins aviat.
D'acord.
Moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
I de les gralles saltem a una aposta amb esperit revolucionari que té per objectiu apropar l'alta cultura a tots els públics. Són els Vox Harmònica, que tanquen la seva gira de Club Monteverdi pel Principat aquest diumenge a l'Auditori de Vilafranca. Antonio Fajardo, bon dia.
Bon dia.
Ara parlarem de Club Monteverdi, però abans explica'ns, presenta'ns una mica qui sou Vox Harmònica, que em sembla que ets des del principi, ets un dels impulsors.
Vox Harmònica és un ensemble per la música antiga, però que té una aproximació que diríem multidisciplinar. Ens apropem a la música antiga, una música que normalment s'interpreta amb carpetes d'una manera academicista, des de nous formats. Intentant apropar un repertori que moltes vegades el sentim com llunyà, com molt proper, molt portat als nostres dies, amb un llenguatge contemporani.
Esteu especialitzats en el segle XVI i XVII, això vol dir Renaixement i Barroc, bàsicament?
Exacte, Renaixement i primer Barroc.
I per què aquesta època? Per formació? Perquè és poc coneguda?
És una època en la qual, d'alguna manera, tot torna a començar en el que seria la història de la música. És una època de molta creativitat, la música pateix una revolució, diríem, estructural molt profunda, no tornarà a ser mai el que era abans, hi ha tota una sèrie de nous invents a nivell instrumental, neix l'òpera, a més, llavors nosaltres tot aquest, tot aquest material o tot aquest moment històric ens inspira molt, perquè nosaltres d'alguna manera el que volem és precisament recuperar aquest esperit revolucionari o aquest esperit d'icones noves a partir de la nostra interpretació.
Porteu uns 5 anys de bagatge, què tal?
Sí, farem els 5 anys el juny del 2020 i doncs de moment estem molt contents, hem seguit una progressió ascendent des d'uns primers uns primers espectacles amb els quals doncs, encara no acabàvem de quallar o veure clar què podíem fer, fins que vam descobrir que realment el que volíem era trencar l'escena de la música antiga, combinant diferents, que diríem, mons, no? Mons que normalment queden molt allunyats, i estem molt satisfets, primer amb aquest projecte Club Monteverdi, però també amb el projecte que hem preestrenat aquest estiu a Arbúcies, que es diu Tindirindin, i que d'alguna manera ve a revolucionar també la visió sobre el que era la música del Renaixement o la Corona d'Aragó. Llavors estem molt contents perquè sembla que estem marcant tendència, ara tenim algunes revistes utilitzades que ens persegueixen per fer-nos entrevistes. La setmana passada, per exemple, Time Out a Barcelona, que és una revista així que de gent de cultura, d'alguna manera, com capdavantera o vanguardista,
sí.
Doncs ens han inclòs dintre d'un top d'espectacles amb Club Monteverdi. que apropen l'altra cultura a tots els públics, especialment al jovent.
El Club Monteverdi, l'obra que portareu aquest diumenge a l'Auditori de Vilafranca, ret homenatge a Claudio Monteverdi. Qui era i què representa?
Claudio Monteverdi va ser segurament la persona més influent en el que seria la història de la música. Ell va viure a cavall entre els segles XVI i XVII i es podria dir que és el pare de l'òpera, alhora que també el pare de la música moderna, tal com l'entenem avui dia. Això sí, nosaltres li hem volgut fer, de fet, l'obra va ser oferta com a commemoració del seu 450 aniversari del seu naixement, i el que volíem fer amb ella era trencar una mica l'escena de la música antiga d'avui dia, que és tan academicista. De fet, a l'època de Monteverdi la música no s'interpretava ni molt menys amb carpeta, ni tots de negre, ni tots, diríem, per intentar fer una cosa... De ser bons nens, de cometes. Nosaltres el que fem llavors és combinar coses que són molt dispars, com puguin ser dispositius mòbils, una tiorba, que és l'instrument típic de l'època, les emocions, teoria de les emocions de Monteverdi, Batman, madrigals, una orgia, el públic participant, cites a cegues, de cop i volta un moment de sadomasoquisme, és com un espectacle molt, molt dinàmic, molt com si fos el nostre temps, i que remet a Monteverdi perquè ell era un home molt del seu temps, que es va atrevir a dir el que els contemporanis volien dir des del camp de la transgressió. Nosaltres intentem anar una mica en aquest terreny.
Doncs és un gran desconegut pel gran públic.
És un gran desconegut pel gran públic immerescudament. Des d'aquest punt de vista, jo penso que precisament el fet que sigui interpretat d'una manera academicista normalment fa que quedi molt llunyà, però en canvi, quan t'hi aproximes a la nostra experiència, amb els 2 anys que fa que estem voltant Club Monteverdi, que va ser estrenat el 2017, el novembre del 2017, resulta molt proper. Per exemple, amb Jordi Pérez Soler, que és el guionista i alhora director, va fer una prova pilot en un institut de Santa Coloma de Gramenet i vam estar presentant un espectacle amb una classe de batxillerat. L'alumnat, jovent de 16 anys, van entrar en l'espectacle de tal manera que en acabar deien que no oblidarien mai l'experiència des d'un punt de vista positiu, que havien estat amb els pèls de punta des del començament fins al final, perquè la música de Monteverdi realment és molt intensa, arriba d'una manera molt directa a l'esperit. Ell és el gran ideador de la teoria dels efectes, la teoria de com la música pot recrear emocions en l'esperit humà.
Club Monteverdi és una obra teatral, però també hi ha aquest component tan i tan important com és divulgar la música de Monteverdi. Com ho barregeu, això?
Això ho combinem. Nosaltres el que hem volgut fer és presentar quelcom que no deixi indiferent. Llavors, el primer que hem fet és fer una obra molt d'acord. Nosaltres vam participar en tots els processos de cocreació guiat pel guionista, per exemple, a través del qual hem donat a la llum un guió nou. Tot succeeix en un club de cites, com si fos una mena de Tinder. Entendríem que l'obra, com a obra teatral, seria com una mena de cites d'aquesta sèrie de TV3, que ja va ser un gran èxit, però portat al nivell teatral. Llavors, tot el que s'esdevé són relacions molt com del segle XXI, a través d'aplicacions, intentant lligar, però el que succeeix llavors quan concertes una cita és que et trobes interpretant amb el teu partener, amb la teva cita, una peça de Monteverdi i experimentant llavors aquella emoció d'una manera profunda.
I l'experiència com està resultant? Porteu 2 anyets, per tant, heu voltat.
L'experiència ha estat totalment positiva. En aquests 2 anys hem fet fora 20 actuacions, sempre dintre del Principat, a Catalunya. Ara estem treballant en tot el que seria la mobilitat de l'espectacle, en diferents contactes a l'estranger, fins i tot a Amèrica o a Àsia, que estan a darrere, que estan interessats, i llavors també pensant a exportar-lo al resta de l'estat espanyol, amb molt bona acollida. De fet, aquesta promoció de Vilafranca per nosaltres és com el final d'aquesta primera etapa amb la qual hem votat per Catalunya. Farem un enregistrament in situ, a l'Auditori Municipal, i a partir d'aquest enregistrament, ara el de benestar que està molt madur, el que farem serà poder-lo ensenyar amb aquests programadors que estan interessats d'una manera íntegra i llavors doncs, fer-ne la traducció a l'anglès, fer la traducció al castellà i llavors poder tramitar aquest altre circuit. Llavors, realment molt ascendent, molt positiu des del punt de vista això que ens ha situat com un grup que el que fa és marcar tendència, posar-se a l'avantguarda i també d'alguna manera dintre del panorama ja no només català, sinó fins i tot de fora de Catalunya.
Doncs us desitgem molta sort, que seguiu marcant tendència més enllà de les nostres fronteres i us veiem i us escoltem aquest diumenge a l'Auditori de Vilafranca.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i doncs, això desitjo que vingueu i que gaudiu moltíssim de la música de Monteverdi i d'aquesta aproximació contemporània que no deixa indiferent.
Segur que sí. A reveure.
A reveure.
Ho deixem aquí. Demà ens retrobem a les 9 i 7 minuts. Adéu-siau.
Penedès.